Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dijous 13 de juny de 2013, festivitat de Sant Antoni de Pàdua. Comencem el programa com cada dia resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el ministre Cristóbal Montoro va manifestar ahir la voluntat política del govern espanyol que hi hagi la normalització absoluta de relacions entre la Generalitat i l'administració central. Montoro va respondre ahir en el ple del Congrés a una pregunta del diputat socialista català Francesc Vallès sobre la possibilitat que el govern espanyol es plantegi la convocatòria imminent de la Comissió Bilateral de Traspassos Estat-Generalitat.
El ministre confia que aviat pugui fer-se aquesta reunió. Francesc Vallès ha recordat que fa 2 anys que no es reuneix aquesta comissió i que el llistat d'assumptes per tractar és interminable, ja que queden almenys 29 competències per transferir. L'Estat deu a Catalunya més 8.000 milions d'euros entre liquidacions pendents i el finançament dels serveis socials i encara no se sap quin serà el límit del dèficit. El diputat ha subratllat que totes aquestes qüestions són competències del departament de Montoro. El ministre d'Hisenda ha assegurat per la seva banda que el govern espanyol desenvolupa tots els instruments per assegurar el finançament dels serveis públics dels catalans, com per exemple el Fons de Liquiditat Autonòmic.
I sense referir-se al procés sobiranista, Cristóbal Montoro va dir que s'han precipitat esdeveniments en aquesta agenda política que no feien possible, segons les seves paraules, la reunió entre l'Estat i la Generalitat, ni tampoc que hi hagués el clima convenient. Ahir, com comentàvem ara fa un moment, era l'endemà que el president de la Generalitat presentés el seu pla de govern fins al 2016. Aquest dia els partits van continuar analitzant el contingut de la compareixença del president català, sobretot Esquerra, soci de govern, i a qui Artur Mas havia insistit abans d'ahir repetidament en la seva oferta perquè s'assumi al govern.
Els republicans, ahir per boca del seu president Oriol Junqueras en una entrevista a TV3, van insistir que no descarten entrar al govern, però hi posen condicions. Diuen que hi ha d'haver una data concreta per la consulta i també una pregunta clara perquè la resposta sigui explícita. Oriol Junqueras, però, va discrepar de Mas en la conveniència de declarar unilateralment la independència en cas que no es pugui celebrar la consulta. Així com el president de la Generalitat ho descarta, el d'Esquerra veu bé qualsevol camí democràtic per aconseguir la independència, inclosa l'anomenada declaració unilateral.
I Convergència i Unió i Esquerra Republicana també són notícia perquè acaben d'introduir en el registre del Parlament la moció que permetrà incrementar el tram autonòmic de l'impost de successions per a les rendes més altes. La moció s'aprovarà previsiblement al ple de la setmana vinent.
La recuperació parcial de l'impost de successions és una de les mesures que els republicans van incloure en la negociació del pacte de governabilitat amb la Federació Nacionalista. La moció insta a incrementar la progressivitat de l'impost perquè no afecti els patrimonis modestos i, si les rendes, més altes. També reclama executar l'impost en el marc de l'actual exercici pressupostari per tenir rendiments abans que acabi aquest any 2013. La recuperació d'aquesta taxa es podria fer a través d'un decret llei al marge del projecte de pressupostos. Amb la reinstauració d'aquest tram de l'impost es pretén recuperar la recaptació que es tenia l'any 2010 abans que s'eliminés i que s'estima en uns 150 milions d'euros segons fonts parlamentàries.
Repassem altres notícies de casa nostra. Operació policial ahir contra el terrorisme d'inspiració islamista a Barcelona. La policia espanyola, de moment, ha detingut en les últimes hores 5 persones d'origen tunisià per la seva suposada vinculació amb aquest terrorisme internacional i se n'ha identificat 20.
En un comunicat, el Ministeri de l'Interior ha explicat que les detencions han tingut lloc al Raval, als Encants i a la Mina i que s'han registrat a 3 domicilis i que s'ha confiscat també material que ara s'està analitzant. La primera detenció que s'ha fet a les 4 de la matinada d'ahir en una nau de la zona dels Encants Vells. A tots 5 Se'ls acusa d'un delicte d'enaltiment del terrorisme jihadista. Els detinguts constituïen un grup que es dedicava a difondre material multimèdia d'aquest contingut jihadista. En concret, haurien difós més de 400 arxius amb fotografies, vídeos i textos amb imatges de atemptats. També discursos de líders terroristes com, per exemple, Bin Laden o els Arkawi, instruccions per fabricar explosius, també entrenament de mujahidins i afusellaments. Les imatges anaven acompanyades també de comentaris en què s'enaltia el terrorisme i els seus autors.
El director general de la policia catalana, Manel Prat, va anunciar ahir que els Mossos utilitzaran canons d'aigua per dispersar aldarulls durant les manifestacions que es consideren violentes.
Aquest mètode, que no s'ha fet servir mai, encara no exclourà, però, l'ús de les polèmiques pilotes de goma. En la seva compareixença a la comissió del Parlament, que estudia la idoneïtat de l'ús de pilotes de goma per part dels Mossos d'Esquadra, Prat va afirmar que la policia catalana mantindrà els mètodes de dispersió utilitzats fins ara sota els criteris de progressivitat i distància. D'altra banda, el titular del jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona va citar a declarar com a imputats 14 Mossos d'Esquadra per les lesions a un jove que presumptament va perdre un ull per l'impacte d'una pilota de goma en la manifestació per la vaga general del 29 de març de l'any passat, el 2012.
Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, investiguen la mort d'una persona que sembla que va caure dalt a baix de l'hotel marítim de Calella, al Maresme.
Els fets han passat aquesta matinada per causes que encara es desconeixen. A l'hotel s'hi han desplaçat diverses unitats dels Mossos que a hores d'ara investiguen, com dèiem, aquests fets. El cas està sota secret de sumari, però tot apunta que ha estat un accident.
La Plataforma per la Llengua denuncia 40 casos greus de discriminació lingüística que s'han produït els darrers anys. Ho fa utilitzant una frase que sembla que és real, que diu en espanyol o nada.
L'informe ja s'ha lliurat al Ministeri de l'Interior perquè el 80% de les vulneracions dels drets lingüístics que han fet institucions estatals, els que més han vulnerat el dret a expressar-se en català en territori de parla catalana, han estat la policia espanyola i també la Guàrdia Civil, que protagonitzen 25 dels 40 casos. A més, en els 6 casos en què la discriminació ha acabat amb l'agressió física de la víctima, hi havia implicats agents d'aquests cossos de seguretat de l'Estat.
I, per cert, ahir el primer ministre britànic David Cameron es va referir al procés sobiranista de Catalunya en una reunió amb periodistes prèvia al G8, que s'ha de celebrar a Londres i Belfast aquest proper cap de setmana. Cameron va subratllar que no vol dir als espanyols com han d'afrontar aquests temes perquè competeixen el govern d'aquest país i el seu president Mariano Rajoy, però va assegurar que no és bo ignorar les qüestions sobre nacionalitat, independència i identitat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat de les últimes hores. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, van pactar ahir en una conversa telefònica les línies bàsiques de la posició d'Espanya davant el Consell Europeu dels dies 27 i 28, segons van informar fonts governamentals. És el primer gran acord de la legislatura entre els dos grans partits polítics estatals i arriba després de setmanes de negociacions.
El president del govern espanyol i el cap de l'oposició van parlar a última hora del matí d'ahir per telèfon i van acordar 5 eixos: accelerar al màxim possible el pla d'ocupació juvenil europeu, també demanar mesures per facilitar el crèdit a les petites i mitjanes empreses a través del Banc Europeu d'Inversions, estimular inversions amb fons europeus i avançar cap a la Unió Bancària i en el mercat interior. Durant la sessió del control, al Congrés dels Diputats, tant Rajoy com també Rubalcaba van aplanar el camí per intentar arribar a un pacte abans de la trobada de Brussel·les. A la sessió d'ahir, Mariano Rajoy va remarcar que sempre que pugui el govern espanyol té la intenció d'augmentar les pensions, com ja ha fet els dos pressupostos elaborats pel seu executiu. Ho va dir responent a una pregunta del portaveu de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran Lleida, i Rajoy va assenyalar que la prioritat fonamental és garantir el sistema de pensions per al futur a través del model de sostenibilitat, i va afegir que no s'ampliarà l'edat de jubilació més enllà dels 67 anys establerts en la reforma de l'anterior executiu socialista. El president espanyol també va reiterar que no pujarà l'IVA.
El Tribunal Suprem ha respost a la petició d'aclariment presentada pel Banc Bilbao Vizcaya Argentaria al BBVA com també per Nova Caixa Galícia i Caja Mar sobre la sentència del 9 de maig que declarava nules les clàusules de sòl per manca de transparència i fins i tot si el client es va beneficiar durant un temps de les caigudes de l'Euríbor. Després d'aquesta decisió judicial, el BBVA ha anunciat que deixarà d'aplicar-les.
Això significa que més de 500.000 de famílies es lliuraran d'aquesta condició i es beneficiaran de les rebaixes de l'Euríbor, l'indicador que s'utilitza per calcular la majoria dels préstecs hipotecaris. Sense comptar amb els clients d'UNIM, el BBVA té uns 800.000 hipotecats a l'estat espanyol, dels quals dos terços van contractar clàusules sòl. L'entitat ha informat la Comissió Estatal del Mercat de Valors que deixarà d'ingressar només aquest mes de juny uns 35 milions d'euros. La sentència del Tribunal Suprem deia que les clàusules sòl són lícites sempre que la seva transparència permetés als consumidors conèixer els riscos reals de la variabilitat dels tipus.
I la Guàrdia Civil ha localitzat el cos esquarterat d'una dona al congelador de casa seva en un pis de Saragossa.
El company de la víctima va confessar ser l'autor dels fets després d'intentar suïcidar-se a Cantàbria, on està detingut. Segons ha informat l'Institut Armat, la dona tenia 42 anys i l'autor confés de la mort 57. De la seva banda, la ministra de Sanitat, Ana Mato, ha confirmat aquest nou cas de violència de gènere, que se suma al que hi ha hagut doncs, també ahir a Jerez, on una noia de 21 anys va morir apunyalada per la seva exparella. Des de principis d'any ja han mort assassinades per la seva parella o exparella 25 dones a tot l'estat.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Centenars de persones continuen desafiant en aquests moments el govern de Turquia i mantenen la concentració d'aquesta nit passada a la plaça Taksim d'Istanbul, després de dues setmanes de protestes contra el primer ministre Recep Tayyip Erdogan.
L'acampada al Parc Gezi també continua, tot i les advertències del partit oficialista perquè abandonin l'espai. A la capital, encara, els manifestants també han sortit al carrer per protestar contra l'executiu. De moment, hi ha hagut ja algunes detencions. En tot cas, Erdogan es mostra aparentment més conciliador. El govern ha ofert la celebració d'un referèndum sobre el projecte urbanístic a la zona del Parc Gezi en un intent de desactivar la crisi. Aquest anunci s'ha fet després d'una reunió del primer ministre amb una desena d'artistes i també d'intel·lectuals que representaven l'anomenada plataforma Taksim, que és la coordinadora de les reivindicacions ecologistes al voltant del parc. Aquesta reunió va tenir lloc ahir. A més de la proposta de consulta popular, el govern ha promès també que els responsables dels accessos policials d'aquests últims dies seran investigats i, si cal, castigats.
Als Estats Units, Edward Snowden continua sent notícia perquè, per exemple, ahir va reaparèixer en una entrevista al diari de Hong Kong South China Morning Post, en què assegura que no és ni un heroi ni un traïdor, sinó un ciutadà americà arran del debat obert després que filtrés a la premsa l'existència de programes de vigilància massiva dels Estats Units.
La filtració a la premsa dels programes de vigilància massiva dels Estats Units que va perpetrar el jove de 29 anys va obrir ràpidament l'interrogant de si és lícit controlar els correus electrònics dels ciutadans per detectar amenaces terroristes. Amb això, Snowden vol reafirmar que revelar-se com la font que va destapar els programes de vigilància massiva en aquest país va ser una decisió coherent amb la seva consciència. Diu també que la seva intenció no és amagar-se de la justícia, malgrat que encara es troba en parador desconegut i que el que ell vol és revelar delictes.
A Grècia, el tancament fulminant de la ràdio i la televisió públiques ha portat a una nova crisi política que de retruc ha afectat els mercats financers europeus.
El decret de dissolució dels mitjans públics el van firmar només els conservadors d'Andoni Samaras. Els seus socis de govern, els socialistes del PASOK i també el Partit Democràtic d'Esquerres, rebutgen la seva decisió i per aquest motiu han demanat una reunió amb el primer ministre per trobar una solució i, per tant, reobrir l'ENS. Els sindicats disgustats també amb aquesta notícia han convocat una vaga general per avui mateix. En una compareixença al Parlament Europeu i entre xiulades dels eurodiputats, el comissari Olli Rehn ha remarcat que la Comissió Europea no ha demanat el tancament de la televisió pública grega, però tampoc no qüestiona el mandat del govern grec per dirigir el sector públic a Grècia. Mentrestant, aquest país s'ha convertit en el primer país de la Unió Europea sense una radiotelevisió pública.
Nelson Mandela, hospitalitzat des de dissabte passat a causa d'una recaiguda de la infecció pulmonar, està millorant en el seu estat de salut gràcies al tractament mèdic que rep, segons ha explicat el president de Sud-àfrica, Jacob Zuma.
En un comunicat difós ahir per la presidència de Sud-àfrica, Zuma ha dit que després de les dificultats viscudes per l'expresident del país durant els darrers dies, estan molt contents amb el progrés que està fent ara. El cap de l'executiu sud-àfricà ha agraït també les mostres de suport a Mandela rebudes des d'arreu de tot el món.
I el Banc Mundial ha rebaixat lleugerament les previsions de creixement global per aquest 2013 al 2,2%, dues dècimes menys que el gener, per repuntar progressivament fins a un 3% l'any vinent i un 3,3% al 2015. Com a fre a aquest creixement, se cita des del Banc Mundial l'actual contractació de la zona euro, que té unes previsions per aquest any pitjors de les que es preveien, menys 0,1% a causa de les altes taxes de desocupació i una confiança encara feble de les empreses.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou en esports. Comencem parlant del Girona de futbol. L'equip gironí va fer ahir un pas endavant en el seu camí cap a primera divisió. Els de Rubi van empatar un al camp de l'Alcorcón en l'anada de la primera eliminatòria d'ascens. La tornada serà a Montilivi aquest diumenge a les 9 del vespre. El jugador del Girona, Moisés Hurtado, va avançar a l'equip català, però els locals van posar el setge a la porteria d'Isaac Becerra i van empatar mitjançant Miguelez i fins i tot van poder guanyar en alguna ocasió que van tenir en els últims minuts. Seguim ara parlant del Barça, en aquest cas, perquè la Fiscalia de Delictes Econòmics del Club Blaugrana va presentar una querella contra el jugador Leo Messi i contra el seu pare, els quals acusa de 3 delictes contra la hisenda pública.
Doncs sí, sembla que Messi i el seu pare haurien defraudat presumptament més de 4 milions d'euros en les seves declaracions d'IRPF del 2007, el 2008 i del 2009. Aquesta querella, signada per la fiscal Raquel Amado, ha estat interposada al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Gavà, on té la residència el davanter blaugrana. Messi ahir mateix ja va negar els fets al seu perfil oficial de Facebook. Per cert, que aquestes acusacions van agafar el futbolista a Ciutat de Guatemala. El crac del Barça disputarà demà divendres un partit amistós contra l'Argentina al país centreafricà.
Evidentment, rectifiquem, la Fiscalia de Delictes Econòmics és de Barcelona Ciutat i no pas del club. El migcampista de l'Espanyol, Joan Verdú, ha convocat una roda de premsa per avui a la una del migdia per aclarir el seu futur com a jugador blanquiblau després de les últimes reunions mantingudes entre el seu representant i el president de l'entitat, Joan Collet.
Verdú, que no ha amagat mai la seva preferència per renovar, vol, això sí, que s'equipari la seva fitxa a la dels jugadors més ben pagats de la plantilla. Tot apunta, però, que el migcampista barceloní no continuarà a l'equip llevat d'un gir d'última hora en les converses. El mateix Collet, ara de viatge professional al Brasil, va reconèixer que el club no podia assolir les pretensions econòmiques que va presentar Verdú a mitjans del mes de maig.
La nedadora catalana Mireia Belmonte, amb 2 ors, ha demostrat en l'última jornada del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona que arriba en un gran moment de forma de cara al Mundial, que se celebrarà el juliol a la capital catalana.
Doncs sí, després de l'hora aconseguit el dimarts en els 800 metres estils, Mireia Belmonte no ha fallat tampoc en els 200 metres papallona. I de la seva banda, la lituana Ruta Meilutite ha tornat a brillar en els 100 metres braç, en quedar-se tan sols una centèsima de batre el rècord d'Europa que ella mateixa va aconseguir ara fa pocs dies a Mònaco.
I en bàsquet, el pivot del Barça, Erasem Lorbeck, va rebre ahir l'alta mèdica després de patir dimarts un traumatisme cranioencefàlic durant el segon partit de la final de la Lliga Endesa contra el Real Madrid.
No obstant, Lorbeck es dubta pel partit del divendres que ve dia 14 al Palau Blaugrana. El traumatisme cranioencefàlic li va causar una commoció cerebral, cosa que el va obligar a ser ingressat en un hospital de Madrid quan va acabar, això sí, el partit.
I el Barça a l'esport de futbol sala s'avança en la final de la Lliga d'aquest esport en superar i per 1-0 el Pozo Múrcia en el primer partit de la sèrie. Jordi Torres, capità blaugrana, va marcar l'únic gol del partit.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La reconeguda lama americana Karma Leshetsomo, doctora en teologia i professora de religions comparades a la Universitat de Santiago, als Estats Units, i el professor Francesc Torralba, catedràtic de filosofia de la Universitat Ramon Llull i director d'aquest cicle de diàlegs del monestir de Pedralbes, van mantenir ahir una conversa sobre espiritualitat budista i cristiana en una nova activitat d'aquest cicle que es fa, com dèiem, regularment al monestir de Pedralbes, a Barcelona. L'acte, presentat i moderat per Josep Josep Lluís Alai, director de Patrimoni, Museus i Arxius de l'Ajuntament de Barcelona, es va fer al mateix monestir. El cicle s'allargarà fins a finals d'aquest any i té com a properes cites el 19 de setembre amb una sessió dedicada a l'espiritualitat i al més enllà amb la psicoanalista francesa Marie Balmary i el teòleg suís Daniel Marguerat. Queda encara per concretar el contingut del darrer trimestre d'aquest any. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy i Rubalcaba segellen el primer pacte de la legislatura. El Periódico, primer pacte d'estat entre Rajoy i Rubalcaba. Hem de dir que tant El Periódico com La Vanguardia ofereixen una imatge en portada de Leo Messi i destaquen aquesta sospita de frau fiscal sobre el crac argentí del Barça. El Punt Avui titula Cameron amb la consulta sobre el que va dir ahir el primer ministre britànic. Diari Ara, ombres sobre el casino de BCN World. Es refereix així al negoci del joc, una informació pròpia del diari Ara, en aquest cas. El País, centenars de milers d'hipotecats s'alliberen de la clàusula sol. L'ABC, El Mundo i La Razón opten per destacar Leo Messi a la seva portada. El titular de l'ABC és aquest. La Fiscalia denuncia Messi per un frau a Hisenda de 4 milions. El Mundo, Messi embruta la seva imatge en fer trampes per evadir impostos. I La Razón, també amb una imatge del jugador del Barça, titula Hisenda rastreja comptes de les estrelles del Madrid i el Barça en paradisos fiscals. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem Maria València, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés. Ens parlarà de les activitats de l'estiu.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens el 50% de descompte en la segona unitat d'oli d'oliva verge extra olivar de Segura.
En comprar dues ampolles de 2 litres, el litre de la segona ampolla et surt a només 2,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
I les teves compres també a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, fem atenció ara a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant de les costes del Garraf. Ens ha arribat que hi ha un tram de retencions a la zona de Vallcarca, venint cap a Barcelona, en aquestes costes del Garraf. En algun moment puntual alguna incidència s'hi ha produït, incidència que ja estaria resolta, però que ha deixat aquest tram de retencions de 2-3 quilòmetres, costes del Garraf, venint cap a Barcelona, al tram conegut com a Vallcarca. A banda d'aquest punt, a la resta de vies ja parlem d'aturades habituals, per exemple, a la B23 hi ha trams de retencions, primer a Sant Feliu, més endavant entre Sant Joan d'Espí, la Diagonal, això a la B23 d'entrada a Barcelona, i l'autopista del Vallès, per exemple, també amb retencions a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, entre Montcada i Ripollet sortint. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet. Ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió per a les properes hores. Avui s'obren les portes de bat a bat a la calor d'estiu amb l'arribada de la primera nit tropical a Catalunya aquesta nit passada. En aquest 2013, les temperatures màximes tocaran per primera vegada la xifra dels 35 graus. Són temperatures corresponents a les comarques del Segrià i de la Ribera d'Ebre. La calor donarà una petita treva demà divendres amb una davallada de les temperatures mínimes i també de les màximes. De cara al cap de setmana es preveu que tornin a pujar les temperatures clarament i es tornin a superar fins i tot els 35 graus.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Els esplais cristians de Catalunya, agrupats en el moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés i també en altres centres que hi col·laboren, ja prepara les activitats per a l'estiu. Els últims anys, a més dels campaments i les colònies, així com diferents casals que s'organitzen com a substituts del col·legi de la resta de l'any, hi ha també la possibilitat de fer que els entrebancs econòmics de moltes famílies no siguin un obstacle gràcies als mecanismes de solidaritat que la mateixa Fundació Pere Tarrés posa en marxa. De tot això i de la dimensió social de l'educació en el lleure, parlem en els propers minuts amb la presidenta del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés, Maria València. Ens acompanya en directe a l'estudi de Ràdio Estel, quan d'aquí a 4 minuts seran 8:45. Maria València, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia i gràcies.
Gràcies a vostè per haver vingut. Com es presenten aquest any les activitats d'estiu del moviment de centres d'esplai cristians?
Doncs la veritat és que estem a punt de començar i es presenta un estiu ben intens, amb un ampli ventall de colònies, campaments, rutes, una mica de tot per fer gaudir a més de 24.000 infants.
Més de 24.000 ja inscrits, suposo que està gairebé tancada la inscripció.
Estem allò en plena campanya i els nostres centres d'esplai i la pròpia Fundació Pere Tarrés ja té gairebé a punt totes les opcions que gaudirem aquest estiu.
Com podríem fer una petita classificació del que són aquestes activitats? Hi ha sobretot campaments, casals d'estiu, que són de dia, i colònies també, sortides d'una setmana, per exemple.
Correcte. Tenim les activitats dels nostres centres d'esplai que funcionen en el marc de les nostres parròquies durant tot el curs escolar i amb els nostres prop de 4.000 monitors voluntaris organitzen les activitats de colònies, sobretot colònies, i també campaments i rutes. I alguns casals d'estiu. En el moment actual tenim 209 centres d'esplai a tota Catalunya i són aquests els que mouen doncs, un gran volum d'infants. A més, la Fundació Pere Tarrés organitza activitats de tota mena, des de colònies a les nostres cases de colònies, casals, campaments, rutes, colònies lingüístiques, d'esport, aventura, esport en anglès... Bueno, que el ventall de possibilitats que és de més de 400 activitats durant tot l'estiu.
Aquesta obra, per dir-ho així, s'ha fet gran, especialment els últims anys, i s'ofereix una educació en el lleure molt, molt integral. És important que ens plantegem també com a país, com a societat, que té molta importància aquesta educació en el lleure, perquè de vegades les famílies poden arribar a pensar, no sabem què fer amb els nostres infants. Sí que de vegades hi ha sortides familiars, però potser no ocupen els 2 mesos llargs de vacances escolars.
Sí, és això. Ah, els infants agafen les vacances d'aquí res, d'aquí 15 dies o
menys.
Menys, divendres que ve, i fins al 12 de setembre no hi tornen. I llavors, a part del volum de temps que tindran lliure, realment l'educació en el lleure ofereix moltes possibilitats als nens i nenes. Una educació de caràcter integral que intervé en totes les seves dimensions de relació social, emocional, intel·lectual, en totes les seves dimensions l'educació en el lleure, i sobretot utilitzant una eina ben poderosa que és el joc, no? El jugar pel nen, no? Quin nen no li agrada jugar, no? I de fet gairebé a quin adult no li agrada jugar, i això és una eina per transmetre, per educar en valors, per educar en la fe, per acompanyar els nens en el seu desenvolupament. Jo sempre dic, i soc mestra de professió, sempre dic que allò que s'ensenya a colònies i a campaments i a rutes, això no es pot aprendre en cap altre lloc.
Avui parlem amb Maria València, presidenta del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés. Ens ha presentat les activitats de l'estiu. No ho hem dit, però bé, ja s'ho imaginen els oients. Les edats són entre 6 i 14 anys?
El major ventall de possibilitats està adreçat a 6-18, però és veritat que tenim activitats per més petits. Hi ha activitats des dels 3 anys, pràcticament, fins als
18. I bé, els mecanismes de solidaritat que comentàvem abans tenen un nom propi, que és la campanya anual Cap Infant Sense Colònies. Això també es canalitza per aconseguir que moltes famílies que han portat els seus fills els últims anys, i potser ara diuen que no disposen de recursos econòmics, puguin superar aquest entrebanc.
Doncs la veritat és que la campanya Cap Infant Sense Colònies justament pretén això, Ignasi, que cap nen es quedi a casa, que puguem ajudar aquells que es troben en una situació de dificultat a participar d'aquesta proposta, que, com dèiem, és una proposta educativa, més enllà de la part lúdica i de passar-s'ho bé, sinó que és amb aquest caràcter integral que deia abans. La campanya està en funcionament des de fa ja mesos, i de fet la mantenim oberta quasi bé tot l'any, amb la intenció de captar fons per a aquests infants en situació de vulnerabilitat social. Preveiem 2.200 beques per garantir que aquests nens i nenes hi puguin anar de colònies. És una campanya per nosaltres essencial, donada la importància que li donem a l'educació en el lleure i al que pot fer pel desenvolupament dels infants. I llavors, doncs, la campanya és una crida a tothom, a l'administració, a les entitats privades, a qualsevol persona que pugui fer un donatiu per poder cobrir l'estada d'aquests nens durant les setmanes de l'estiu.
Aquesta campanya té la col·laboració també de Càritas. I només un apunt per acabar, a banda d'algun altre missatge que ens vulgui donar Maria València, recordem d'una banda que la informació es troba en la web de la Fundació Pere Tarrés, peraterres.org. No sé si hi ha altres canals. Bé, es pot trucar a la Fundació Pere Tarrés, al telèfon 93 430 1606, el telèfon de la Pere Tarrés a Barcelona. Allà es pot informar qui vulgui sobre les activitats dels esplais cristians. I només recordar que, tot i que la Fundació Pere Tarrés i el moviment té uns estatuts de l'Arxidiòcesi de Barcelona, em sembla que últimament es treballa molt conjuntament amb tots els esplais catalans, oi?
Correcte. En el moment actual, des de ja fa un temps que hem anat treballant, estem aglutinant els centres d'esplai de pràcticament totes les diòcesis de Catalunya, i per tant el nostre treball ja suma el de les altres fundacions diocesanes que tenen centres d'esplai, i que, bueno, tots plegats estem intentant generar un estiu ben intens i ben interessant i un curs d'esplai ben atractiu.
Algun missatge final a les famílies que poden plantejar-se que els seus fills o nets vagin a aquestes activitats d'estiu?
Doncs l'únic missatge és que tothom s'animi a portar els seus fills, a que puguin gaudir d'un estiu diferent, perquè realment val la pena disfrutar de la natura, de l'educació en valors, d'aquests monitors que entreguen una gran part del seu temps de forma voluntària a aquests infants, i que, bueno, val molt la pena.
Moltes gràcies, Maria València, presidenta del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés. No l'acomiadem perquè la invitem a quedar-se a la tertúlia per parlar d'altres temes, aquells en què vostè vulgui entrar. Fins ara, i molts ànims en aquesta important tasca que vostès fan d'educació en el lleure. Bon dia.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 4 minuts i mig de 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen, d'una banda, Francina Alsina, que és la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i també grafòloga. Bon dia i benvinguda.
Bon dia a tothom.
També saludem Arcadi Oliveres, economista i president de Justícia i Pau a Barcelona. Bon dia, senyor Oliveres.
Bon dia.
I també amb Maria València, presidenta de del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés, que ha estat a l'entrevista i també es queda aquí a comentar l'actualitat. Bon dia novament, Maria València.
Bon dia.
Bé, doncs ja li he dit abans que la dinàmica de la tertúlia és molt generalista. Vostè pot entrar en els temes que vulgui amb tota llibertat, però avui, ja suposo que ho han sentit els altres, tenim les activitats d'estiu dels esplais cristians com a tema del dia, perquè realment és important l'educació en el lleure. No sé si vostès, per vincles familiars, pels fills, potser en temps passat,
aviat,
o per nets.
Aviat
per nets, oi?
Sí, ho tinc al caure, això ja.
Tenen l'experiència d'apuntar a les colònies. Perquè de vegades, en el nostre calendari laboral i educatiu, l'estiu és massa llarg, no els hi sembla això? I llavors cal donar sortida a aquest estiu tan llarg.
Si et parlo com a àvia, ja...
Encara més, oi? Perquè clar, els pares també volen gaudir, potser d'un cap de setmana fora.
O els pares treballen.
O els pares treballen, també.
Clar,
sí, no és
i tenen
només per
aquella edat encara tan petits que tampoc no pots portar-los massa fora perquè no lliga. I clar, els avis fem una de feina.
Mm-hmm. Els avis teniu un paper ben rellevant. Home, són moltes setmanes de vacances
això...
i no sempre és compatible amb la dinàmica familiar, això.
Certament que no. Vostè, senyor Arcadi Oliveres, està d'acord que potser podrien ser més curtes les vacances educatives?
Els mestres...
Jo ja no dic escolars, sinó també universitàries.
Mestres...
No, sí que tinc experiència. Els meus quatre fills han estat tots quatre en un esplai, monitors d'esplai, i ara ja estic al final, ja només em queda la nòvia del fill petit, que encara és monitor. Els altres ja tots han estat. Doncs,
aviat entren els nets, Arcadi.
Sí, els nets són més petits. Però és veritat, són llargues, però més que llargues, jo penso que diria que són mal distribuïdes. Reconec que hi ha una raó climàtica, però als països centroeuropeus les vacances d'estiu duren 5 setmanes, no duren 2 mesos i mig. Però això no vol dir que faci menys, perquè després quan arriba la tardor, aleshores tenen 15 dies. I quan arriba el febrer,
vacances
com que ja tenen 15 dies d'esquí.
Però llavors com això es compagina amb la feina dels pares, clar, i el que veig sempre
també...
és la feina... clar.
Quan la Generalitat
sí,
va introduir aquí amb el tripartit aquella setmana d'hivern, molta gent ho va criticar.
Sí. Bueno, ja moltes famílies. Hi ha raons climàtiques, potser els pares tenen més flexibilitat allà en les vacances.
Sí, sí.
Potser sí, ara som massa llarg.
No, però bé, està bé la reflexió, almenys obrir-la, no? Perquè...
I per això l'alternativa de l'esplai i de les colònies és una bona proposta per poder complementar l'educació del nen durant l'estiu, i tant.
No us volem treure la feina, la bona feina que fan els esplais cristians, dels quals hem parlat avui, però també altres esplais, els agrupats a la Fundació Catalana de l'Esplai, per exemple, que també fan molt bona feina d'educació en el lleure. Tot això, doncs, allà on no pot arribar l'administració, moltes vegades arriba la iniciativa social.
I tant, i a més té un valor molt important, perquè els nostres monitors, que també estan en aquella fase de ser jove i de poder també definir quines són les prioritats de la seva vida, dediquen molt de temps a les activitats. Llavors, joves que es mouen entre els 18 i 25 anys, que estan fent aquesta tasca tan important amb la canalla, i realment s'ho creuen, s'ho estimen i s'hi dediquen amb molta empenta.
Doncs bé, a banda de les qüestions relacionades amb l'educació al lleure a l'estiu, també hem de parlar de l'actualitat política, social i econòmica. Sembla que hi ha una mica, per dir-ho així, com aires de pacte després de la compareixença que va fer abans d'ahir Artur Mas. Ahir Cristóbal Montoro assegurava que el govern espanyol té la voluntat política de normalitzar relacions amb Catalunya, amb la Generalitat concretament. Ahir Rajoy i Rubalcaba van pactar tenir una posició comuna en el proper Consell Europeu, sobretot pel tema de l'atur i de l'atur dels joves particularment, davant aquesta Europa, ens hem atrevit a dir-ho al principi, aquesta Europa que ens demana tants sacrificis i sembla que no ens dona gairebé res a canvi, doncs almenys que tinguin una mica de condescendència amb la nostra situació dramàtica de l'atur. Bé, sobretot això, algun comentari per començar?
Jo, mira, que sí, que té la voluntat política de normalitzar les relacions amb la Generalitat, ja és hora. I és hora, i que comencin a bellugar-se. Però més que voluntat política, jo crec que ha de tenir voluntat econòmica. Que paguin.
Vostè ho diu ben clar i català, eh?
És que sembla que, no sé, jo em sento que m'estan prenent el pèl constantment i ja no pot ser. No és tan sols que ens estan ofegant per un cantó, és que ens han ofegat per tots els costats. I com no volen que aquí la població estigui empipada? No pot ser que tu vagis pagant correctament tot allò que t'estan demanant, tot allò que es deu, i les teves peles volin. I perdoneu-me, a mi ahir va haver-hi encara una notícia que em va empipar molt més. Quan vaig sentir aquell senyor extremeny dient que els hi baixarà l'IRPF i els hi baixarà els impostos.
El president d'Extremadura.
Mentre aquí siguem els tontos, que seguim com sempre, anem pagant, a nosaltres hi hem de ser solidaris, això sobretot, eh?
També perquè ho han anunciat solidaritat... a Cantàbria, sembla, que també volen baixar
impostos.
Doncs molt
bé, doncs que sí, solidari un altre. Perquè al final és que som els tontos de la pel·lícula.
Bé, sobre aquest tema...
És que estic una mica indignada, no sé si s'ha notat.
Ja ho notem, però bé, està bé expressar lliurement la indignació. Sempre que es faci amb respecte, ja ho diem.
Home,
sempre aquí.
Pot dir tot.
Senyor Cari Oliveres.
Tinc una impressió, esclar, no és el que diu el text que estem llegint aquí, però de totes maneres jo crec que aquí hi ha un rerefons significatiu, i no sé si és una percepció, potser m'he equivocada, que aquesta darrera setmana hi ha hagut aquesta més gran flexibilitat, aquesta voluntat política en moments de relacions, sobretot pel canvi d'actitud del senyor Mas en els seus darrers discursos. Tinc la impressió, jo dic sincerament, que ha fet marxa enrere.
Marxa enrere en què, exactament?
En la reivindicació independentista.
Ho creus? Amb un soci que el té allà collat constantment.
Sí, és que no ho sé.
Sí, sembla que ha fet una miqueta de contentar tothom.
Comença a parlar d'aquesta consulta per l'any 2016 en lloc de l'any que ve. Es parla una mica de que vol acabar sobre la legislatura. No sé. I tinc la impressió, ja dic que pot ser que estic equivocat, però que aquesta impressió fa que des de Madrid diguin, va, doncs mira, aquest senyor ja és més dialogable que el que era abans, i per tant des d'aquí farem això.
No, si serveix per dialogar.
És la meva persona.
I després fem el que vulguem i dir, mira, no?
Un primer pas és el diàleg, i jo això li dono una importància, el fet que hi hagi aquesta voluntat. Crec que ens acosta, com a mínim, a unes postures una mica més raonables. Que on acabarà? Jo estic d'acord amb la Francina, que clama al cel una mica la situació, o una mica molt, però bueno, aquest pas d'acostament, no? El que ahir sortia als mitjans de dir, bueno, com a mínim hi ha la voluntat d'acostar-nos, no? I d'entendre'ns i de parlar. Bueno, jo li donaria valor amb això. On estan les posicions, això? Crec que
sí, i cal veure a on arribem. Sí. Cristóbal Montoro, que és el ministre que segurament té pitjors relacions amb la Generalitat,
després del senyor Bert.
Bé, en tot cas, sí, també és veritat. De vegades és difícil saber qui és el qui té pitjors o millors relacions.
És que tenim un Bern a l'estat espanyol, perdoneu-me, eh? Sembla que els hagin
triat. Ja veu Maria València, que està molt indignada, la senyora Francina Alsina.
Avui tinc el dia.
Sí, no, i té els motius, perquè en qualsevol cas hi ha, en el fons de tot això, la necessitat de millorar el finançament de Catalunya, això ho sabem tots. Com no, es pot fer? Aquesta és la pregunta.
Però, clar, una cosa és millorar el finançament, l'altra és que paguin els deutes i que paguin els compromisos.
Perquè a mi em pots
anar
mateix,
dient,
no?
Que em pots anar millorant el finançament, però si després no m'ho dones, mira que bé, podem anar millorant. Mm-hmm. És que, no sé.
Bé, ara continuem amb aquest i amb altres temes, però abans amb la Sara Cruz en breus moments. Sara, bon dia novament.
Hola, bon dia.
Resumint l'actualitat de les últimes hores i que comentarem en la tertúlia, juntament amb aquest tema que ja hem iniciat.
Doncs sí, com deia Montoro, assegura que Madrid té la voluntat política de normalitzar les relacions amb la Generalitat. Perdó, ho ha afirmat durant la sessió de control al Congrés després d'insinuar que el procés sobiranista ha bloquejat fins ara la convocatòria de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Com ja avançàvem també, Rajoy i Rubalcaba pacten en una conversa telefònica l'estratègia d'Espanya davant la cimera europea. Bàsicament, Espanya demanarà que s'acceleri el pla contra l'atur juvenil i també que el Banc Europeu d'Inversions faciliti crèdit a les pimes i que es destinin fons europeus a estimular inversions.
També parlarem de l'operació antiterrorista que es va desenvolupar ahir a Barcelona, de l'impost de successions i, si tenim temps, de Leo Messi, del que li pot passar en un possible presumpte frau fiscal.
Sí, déu-n'hi-do. Comencem parlant de terrorista perquè 5 detinguts hi ha hagut en una operació contra el terrorisme islamista a Barcelona. Els detinguts d'origen tunisià constituïen un grup que es dedicava a difondre material multimèdia de contingut jihadista i enaltien el terrorisme. Les detencions van tenir lloc al Raval, als Encants i a la Mina, com dèiem, de Barcelona. I el ministre de l'Interior ha explicat que l'operació s'engloba en una actuació més àmplia contra el terrorisme jihadista. Cal que digui que el dispositiu policial encara continua obert. També parlarem de l'impost de successions, com dèiem, perquè si ho Esquerra acorden recuperar aquest impost a les rendes més altes. És una condició que Esquerra ja va incloure en el pacte de governabilitat amb Convergència. Aquesta moció s'aprovarà previsiblement al ple de la setmana vinent. I finalment, com dèiem, parlarem si ens dona temps de Messi, perquè la Fiscalia acusa el jugador de defraudar més de 4 milions d'euros per ocultar els ingressos per drets d'imatge durant 3 anys, en concret el 2007, 2008 i 2009.
Gràcies, Sara. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Ara farem una pausa i continuem amb amb la tertúlia que compartim avui amb el president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres, amb la grafòloga Francina Alsina i amb la presidenta del moviment de centres d'esplai cristians de la Fundació Pere Tarrés, Maria València.
Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passa un minut de 3:15, continuem amb la tertúlia d'actualitat que compartim avui amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, amb la presidenta dels Esplais Cristians de la Fundació Pere Tarrés, Maria València, i amb l'economista i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveres. Bé, encara sobre Montoro, Rajoy i Rubalcaba, sobre el pacte aquest entre Rajoy i Rubalcaba, alguna cosa que vulguin comentar de cara a la Unió Europea i a la qüestió de l'atur? Primer gran pacte de la legislatura, així el qualifica la premsa avui.
Trobo que tenim uns polítics molt seriosos, eh? Jo truco per telèfon i pactem per telèfon. Les coses les fem com Déu mana.
Si ha de ser perquè sigui més eficaç, benvingut sigui, no? Perquè a vegades fer-se la foto a la Moncloa i no pactar res és pitjor, segons com. No sé què en pensen.
No, si sembla que vulguin pactar, i aquest tema d'Europa, evidentment, és el que necessita pacte. Però a mi el que em sorprèn, de debò, és que aquest pacte el faci només Rajoy i Rubalcaba. Jo crec que en aquesta cimera europea hauria d'haver pactat el cap del govern de Portugal, de Grècia, de Xipre, d'Itàlia, d'Espanya i d'Irlanda, per plantar cara a aquests senyors que des del nord ofereixen aquestes condicions pèssimes. Perquè si ara s'han d'anar a demanar diners pel Banc Europeu d'Inversions, és que el Banc Central Europeu no dona crèdit als governs. I aquest és el gran fallo. I aleshores, a partir d'aquí, els governs estan tots lligats de cap i de peus. I això, evidentment, encara que ho pactin molt Rubalcaba i Rajoy, no ho aconseguiran a Europa. I és estrany, perquè quan un està afectat, els obrers, quan estaven afectats d'un maltracte que feien, es sindicaven, i a partir d'aquí protestaven davant del padró, i en aquí aquesta gent són incapaços de sindicar-se. Aquesta és la situació.
A nivell espanyol sí que hem de dir que hi ha la possibilitat que s'assumin el pacte Convergència i Unió i el PNB. Esquerra Unida sembla que queda fora, però bé, el que comentava Arcadi Oliveres és ben diferent. Seria que els països del sud s'assumin.
Fessin un pacte.
Un pacte multilateral. Alguna cosa més, Maria València, sobre això, o Francina Alsina? Si volen, parlem de l'operació antiterrorista que es va desenvolupar ahir a Barcelona. Sempre tots tenim la sensació, quan hi ha una operació d'aquestes, d'una banda d'alleujament, de tranquil·litat i de confiança en les forces de seguretat, però d'altra banda també aquesta alarma que se'ns... Què podien haver arribat a fer aquestes persones si haguessin continuat endavant en les seves pretensions? Si és que realment era una xarxa terrorista,
sí,
clar, caldria veure-ho també.
No saps què passa? Que hi ha uns titulars, trobo de vegades, molt alarmistes, que això sembla que a la premsa els encanti, no? Fem un titular ben alarmista. Jo recordo a l'octubre, recordeu, quan es va detenir tota una xarxa de no sé quantíssima gent implicada, 20 i pico de persones, entre qui hi havia pakistanesos, espanyols, no sé què, per fer entrar gent de fora d'aquí, d'estranquis i de més. I després, a l'hora de la veritat, va resultar que d'aquests 27, crec que implicat no n'hi havia ni un, perquè els que estaven implicats després van anar a declarar i els altres 27 estaven a la presó. D'això no se n'ha sentit a parlar. Aquests altres ja estan lliures, estan al carrer perquè no tenien res a veure, només perquè els havien enganxat amb converses telefòniques, amb algun d'ells i tal, i no se n'ha dit res més. O sigui, només ha quedat en el nostre imaginari que aquestes persones van entrar a la presó perquè teníem repartits per tot arreu, no? I ara, quan avui llegia això, he pensat, bé, és veritat o serà una altra vegada un toc d'aquests d'alarma social? Estem tots acoquinats, ai, que els tenim aquí dintre, que ens volen fer explosionar tot, què serà, què no serà, i fins a quin punt això serà veritat. O sigui, que si és veritat, fantàstica la feina de la policia, no?
I tant. Però... No, i si al final no fos una xarxa, però hi hagués algun indici, també està bé, que amb les garanties jurídiques, evidentment, però sense violar drets.
Em fa més por aquesta alarma social que, de veritat, de si l'aixeques, no? I et porta a més d'un, perquè sents comentaris, a mirar malament aquell pobre que va anar allà amb un turbant pel carrer.
Aquest és el perill, també.
Recel, clar, no,
no s'ha de confondre islam i terrorisme, això és evident.
Pues, però tu saps que a molts nivells aquesta distinció no existeix, i tu vas sentint converses i de més, i a mi és el que em neguiteja, de dir, hem de ser tan cautes a l'hora de fer aquest tipus de manifestacions o aquest tipus de declaracions, que és fantàstica, si és veritat, doncs, no sé, ha de ser, no? Però sense provocar aquest alarmisme, aquesta por i aquesta malfiança de tots els que tenim al nostre entorn, no?
Jo crec que hi ha aquest perill, no? De caure una mica en, també en l'estigmatització de determinats col·lectius, i a més en el moment actual, no? en aquest context tan convuls que ens envolta, encara és més perillós. Tenim a la gent nerviosa, tenim a la gent amb por, tenim a la gent... I el context de crisi ens està portant també en unes situacions en què de neguit, bueno, no, inusual, no? Dintre del nostre dia a dia. Llavors, generar segons quines alarmes, doncs, és complicat. De tota manera, si és veritat, doncs, això, no? Les forces de seguretat del nostre país vol dir que funcionen i que fantàstic, no? Però sí que a mi coincideixo amb la Francina, que em fa una certa por el fet de al final visualitzar negativament, no? Alguns col·lectius, no? No...
És important també que aquells musulmans que, com sabem que són majoritàriament, són respectuosos amb la pau i amb la cohesió social, doncs que també es manifestin, no? També és bo, això, no? Els gestos per part seva.
Aquests els expulsen i els tornen a casa seva. No sé si et sona, això.
Sí. No només aquests, malauradament, però sí, també... També aquests són afectats. Arcadi Oliveres.
Sí, no, completament d'acord amb el que deien les meves companyes. És evident.
Gràcies,
que hem de recordar aquells casos. Ara em venia al cap un que es va produir, deu fer uns 8 o 10 anys, a Girona, en van detenir 8 o 10, exacte. I en què estaven preparant material explosiu. Eren polvos de rentar la roba, el que tenien.
Recorden allò del comando d'Ixant, no?
Exacte. És que era això. Vull dir que a partir d'aquí hauríem de ser molt cautes amb aquestes... I si del que... Aquí s'enfaden, és d'enaltir el terrorisme, sisplau, que llegeixin el diari de fa un mes. El diari de fa un mes posava tot un reguitzell d'accions dites pel mateix diari conservador, La Vanguardia, dites terroristes, organitzades per la OTAN. Una sèrie llarga d'accions terroristes. Per tant, si ara el senyor Rajoy surt i diu me'n vaig a una reunió de l'OTAN, enaltirà el terrorisme, o no? A veure si fem les coses...
I el detindrem?
És que és això. Tractem-ho tots iguals.
En qualsevol cas, aquest capítol fos de l'OTAN, nosaltres, gràcies a la denúncia d'Arcadi Oliveres i d'altres professionals de la comunicació, sí, i d'altres àmbits que ho han fet, doncs que s'investigui, no? Clar, perquè l'OTAN, teòricament, no està per fer terrorisme. Això
no,
també,
no,
ho hem de dir.
No, però si en fa, l'hem d'investigar, i qualsevol d'aquests senyors, i si aquests senyors en fan, se'ls ha de tenir, d'això no hi ha cap dubte. Però, de totes formes, jo penso que aquests són globus, són de tant en tant, distenen l'opinió pública, però generen aquesta conflictivitat social de la que parlaven ara les meves companyes, que al final acabes veient malament una mica a qualsevol persona pel fet d'identificar-lo amb digerista o qualsevol cosa així, no ho sé.
Ara, clar, aquest terrorisme, doncs, d'inspiració islamista o d'una mala interpretació de l'islam ha fet mal, i també doncs, no, ha fet mal perquè no s'ha detingut els responsables de les xarxes.
I si existeix, s'ha d'anar en contra, però amb compte. Perquè
sí, sí.
Primer posem el titular i després investiguem. Sí, investiguem primer a fons i després si és que surti el titular o no. Mm-hmm. Tot depèn, no?
La població també ha de tenir el criteri, no?, per poder distingir. No?
Efectivament.
Tots els extrems són dolents i, per tant, el fet de ficar dintre el mateix sac a tothom, doncs això no té cap mena de sentit. No? Però, òbviament, no? El terrorisme s'ha d'anunciar, s'ha de perseguir.
Vingui d'on vingui, exacte.
Vingui d'on vingui.
Senyors, parlem també de l'impost de successions. Què pensen que es torni a reimplantar?
Que parli l'Arcadi.
Arcadi Oliveres ha defensat que es tornés a reimplantar diverses vegades.
Que parli l'Arcadi.
M'agrada més la Francina, que està ficada en el tema, ho sabrà. Jo em vaig queixar molt ara fa 2 anys, quan va arribar el govern de Convergència, de que va eliminar... No dic l'impost de fet ja estava gairebé eliminat. Va eliminar les franges altes de l'impost, que eren els números que eren persistents. En aquell moment es van deixar de cobrar 55 milions d'euros. Ara ja parlen de que aniran més, que aniran 100, 150. Es van deixar de cobrar. I què va passar al mateix moment? que potser recordareu, la Generalitat va revisar el pagament dels PIRMIs. Va dir que hi havia hagut trampa, que alguns enganyaven, que probablement alguns haurien enganyat el cobrament del PIRMI. Primer, els va redreçar, i uns altres ni tan sols els va renovar. Què va estalviar la Generalitat de Borges dels Filmis? 55 milions d'euros. Mira per on. I d'això se'n diu Robin Hood al revés. És a dir, treuen el pobre però treuen el ric. Això és exactament el que van fer. I ara m'alegra que rectifiquin i que fins i tot pensin cobrar-ne més. Doncs, felicitats per aquesta decisió.
I a més es va fer en un mes d'agost, amb alevosia, traïdoria...
Tot, 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 això, tot això. Sí, sí,
home,
sí, sí.
Ho vam patir molt, des d'arrels.
Tots tenim,
ho vam patir molt.
Tots tenim la idea, evidentment, des d'una visió social, que els impostos poden ser més justos del que són. És a dir, que cal que hi hagi una distribució justa de l'esforç que fem tots, no? El que passa és que com fer-ho, també, de vegades, i en aquests temps de crisi és difícil de saber. També, a part de perseguir el frau fiscal.
No, perquè, com veurem en el punt següent, els que no paguen, o sigui...
No, però anava a dir-te, nosaltres, que som ciutadans a peu, que no ens han escollit per dirigir un país, que no... Tal, quantes vegades parlem amb una lògica i després a la llarga ens donen la raó, jo no entenc aquests senyors que estan tan preparats i que tenim en el govern, com allò que per nosaltres és tan evident i que ho denunciem 2 i 3 anys abans que passi, no ho veuen o no ho poden aplicar. És d'aquelles coses que també em costa d'entendre, eh? I perquè teòricament estan preparadíssims, no? I els hi estem pagant el sou d'això.
Preparadíssims i apretadíssims, perquè també...
Sí, aquest repartiment injust dels impostos al final acaba generant les dificultats que estem tenint, no? I en un país com el nostre, Catalunya, que tinguem més d'un 25% de pobresa infantil, és un indicador de que ens està passant alguna cosa, no? Si nens amb una situació de vulnerabilitat tan alta, jo considero que, no sé si a través de l'impost de successions, però d'alguna manera això hem de poder-ho atendre, no? No pot ser que hi hagi població patint d'aquesta manera i amb aquest neguit, amb aquesta dificultat socioeconòmica, no? Que realment està deixant a molta gent pues, sense casa, no? I sense alimentació.
Ens comentava abans Maria València precisament que s'està fent un gran esforç a través de la campanya Cap Infant Sense Colònies des de fa uns anys. Mitjançant aquest mecanisme moltes famílies poden veure que l'entrebanc econòmic doncs, no existeix. El que passa és que clar, això requereix molta gent que ajuda. Potser seria bo que això no fos necessari o no fos tan necessari.
I davant de la infància, fixa't tu la notícia de Creu Roja, dir-te, que també està fent una feina... importantíssima, però importantíssima i cal ressaltar-la amb els menjadors infantils, perquè era tremendo que hi hagi criatures que no mengen res de proteïna tot el dia.
I ara en vacances pitjors, clar.
Clar, però per això continuen amb els ajuts. O sigui, sí que s'han posat d'acord amb les escoles, sabent quines són les famílies afectades, per poder continuar alimentant aquestes criatures en època de vacances. Per això és... una acció importantíssima, però que haguem hagut d'arribar en aquest extrem, quan s'està desfilferrant per altres cantons, també segueixo indignada.
Sí, l'entenem. Avui a la tertúlia ens han acompanyat Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, també Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i Maria València, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés. Bé, senyor Oliveres, el punt següent que deia vostè, Leo Messi, que... és acusat per la Fiscalia de defraudar més de 4 milions d'euros per haver amagat ingressos per drets d'imatge durant 3 anys, 2007, 2008 i 2009. Bé, en tot cas això, amb tota la prudència del món i fugint de l'oportunisme que alguns mitjans avui destaquen, no? Com que és un jugador del Barça, doncs els qui són d'altres equips intenten aprofitar la situació. La presumpció d'innocència per davant de tot, però en tot cas és el que vostè ha dit moltes vegades de perseguir el frau fiscal que de vegades gent amb diners practica.
A molta gent li pot ser greu, perquè més és una figura estimada i simpàtica, però és, evidentment, ell i molts altres esportistes s'han trobat davant d'aquesta situació. I jo encara diria més, no només esportistes, clubs de futbol. A mi m'agradaria que es fes una auditoria a l'estat espanyol de què passa amb els clubs de futbol, els vincles amb els negocis mafiosos de l'urbanisme, quins negocis tenen cadascú dels presidents dels clubs de futbol de primera divisió, i només això, després podríem passar també al sector de l'automòbil i podríem passar amb altres negocis. Aquest és un món que és difícil de conèixer, però que en tot cas és molt perillós, del punt de vista fiscal.
Jo el que no entenc, a part de tot, no? Vull dir, no serà que aquest senyor et digui que ell no ho sabia res i que ho feia tot bé. Deu pagar un bon assessor. Per tant, no entra de dir és que no sabia el que feia o no en tenia ni idea o jo ho he fet tot bé. Llavors, en aquestes zones tan altes, per què hi ha tanta permissivitat? quan entren, vull dir que tothom sap quan quants ingressos tenen, quan deixen de tenir. Jo crec que a Hisenda és més normal que et vagi i tingui controlats els comptes d'aquesta gent que no la del pobre obrer com nosaltres, que sabem perfectament. Tu saps que et ve una inspecció, si et fan una inspecció, tot són faves comptades, saben perfectament. Mm-hmm. Però en aquestes franges tan altes també ho saben, perquè aquests ingressos són públics, tothom saben el que ingressen i el que deixen d'ingressar. I no entenc com aquí pot haver-hi aquest forat que se'ls hi coli d'aquesta manera coses tan importants.
Mm-hmm. S'ha arribat a comentar en les últimes hores que Messi podria haver estat mal aconsellat, no sé si pel seu pare o per algun assessor.
Doncs llavors cada tinguin un assessor.
Clar. Monell ho ha negat, això sí, també s'ha de dir.
Seguim la presumpció d'innocència, a veure què passa. Però és un món aquest que s'hauria d'investigar a fons. I,
mm-hmm. Cosa entendre també, com diu la Francina, que passin aquestes coses. I que tothom és conscient de les seves obligacions fiscals i qualsevol ciutadà de peu, no? Som tots, no?, responsables de la nostra gestió econòmica, i com no ho ha de ser algú que té uns ingressos com aquests. Per tant, a mi em costa molt d'entendre i bueno, penso que justament és així com s'acaba posant traves, no?, al creixement d'un país i de la nostra societat.
Doncs ho deixem aquí. Gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Maria València, presidenta del Moviment de Centres d'Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés. Amb ella hem parlat de les activitats d'estiu que els oients poden trobar a la web www.peraterrés.org o trucant al telèfon 93 430 1606, el telèfon de la Fundació Pere Tarrés a Barcelona. Que vagi molt bé tot l'estiu per a l'educació en el lleure. Maria València, moltes gràcies.
Moltíssima,
i bon dia.
Gràcies, moltes gràcies.
També gràcies a Arcadi Oliveres i a Francina Alzina. Bon, tots tres, fins la propera. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Passa un minut de les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión, després l'esplai plusvàlua del primer cafè avui estarà dedicat a les preferents de Catalunya Caixa. Prengueu bona nota dels consells que ens pugui donar avui l'Agència Catalana del Consum. També parlarem del Festival de Santa Cristina d'Aro i tindrem nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Quedeu-vos amb nosaltres, fins a les 10 us acompanyem.
Hola, bon dia. Convergència i Unió i Esquerra Republicana han introduït al registre del Parlament la moció que permetrà incrementar el tram autonòmic de l'impost de successions per les rendes més altes. La moció s'aprovarà previsiblement al ple de la setmana vinent. La recuperació parcial de l'impost de successions és una de les mesures que els republicans van incloure en la negociació del pacte de governabilitat amb la Federació Nacionalista. El Tribunal Suprem ha respost la petició d'aclariment presentada pel BBVA, Nova Caixa Galícia i Cajamar sobre la sentència del 9 de maig que declarava nules les clàusules terra per falta de transparència i fins i tot si el client es va beneficiar durant un temps de les caigudes de l'Euríbor. Després d'aquesta decisió judicial, el BBVA ha anunciat que deixarà d'aplicar-les. Això significa que més de 500.000 de famílies es lliuraran d'aquesta condició i es beneficiaran de la baixada de l'Euríbor, l'indicador que s'utilitza per calcular la majoria dels préstecs hipotecaris. Centenars de persones continuen desafiant el govern turc i mantenen la concentració a la plaça Taksim d'Istanbul després de dues setmanes de protestes contra el primer ministre Recep Tayyip Erdogan. L'acampada al Parc Gezi també continua, tot i les advertències del partit oficialista perquè abandonin l'espai. A la capital, encara els manifestants també han sortit al carrer per protestar contra l'executiu. Hi ha hagut algunes detencions. El tancament fulminant de la ràdio i la televisió públiques de Grècia han portat una nova crisi política al país que, de retruc, ha afectat els mercats financers europeus. El decret de dissolució dels mitjans públics el va signar només els conservadors d'Antonis Samaras. Els sindicats, disgustats també amb la notícia, han convocat una vaga general per avui dijous. I el Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha acordat iniciar un expedient de regulació d'ocupació, atenció, que afectarà un màxim de 312 treballadors i es proposarà als representants dels treballadors una rebaixa salarial del 7,5%. També es volen reduir les actuals estructures directives dels mitjans públics de comunicació.
La família es proposa com a espai d'aquella comunió tan necessària en la societat cada vegada més individualista, en el qual fer créixer una autèntica comunitat de persones.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Quan t'acabis el cafè anirem de compres.
De compres? On? Per què?
Aprofitarem l'estiu fantàstic del Corte Inglés, perquè tenen mocassins de Dustin per tu per 29 o 90 euros i sandàlies de Green Coast per mi per només 25 euros.
Fantàstic.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del primer cafè.
Passen 7 minuts de les 9. El procés de bescanvi obligatori de les participacions preferents i el deute subordinat de Catalunya Caixa per accions i opció de venda de les accions, el fons de garantia de dipòsits, és el tema que volem tractar avui. El fons de reestructuració ordinària bancària, el FROD, d'acord amb la resolució de la comissió rectora del fons, del 7 de juny passat, per la qual s'acorda implementar accions de gestió d'instruments híbrids de capital i deute subordinat en l'execució del Pla de Resolució de Catalunya Banc, és una qüestió que afecta molta gent que està potser escoltant-nos o gent que reclama els seus diners d'aquestes participacions preferents, de les quals hi ha hagut novetats aquests dies. Ens acompanya avui Albert Malià, sots director de l'Agència Catalana del Consum. Bon dia, senyor Malià.
Hola, bon dia.
Avui ens interessa molt que els oients escoltin les nostres orientacions, perquè segurament molts es poden veure afectats. Truqueu-nos, animeu-vos a fer-ho si teniu algun cas o us ha afectat directament aquest problema de les preferents de Catalunya Caixa, al 93 409 27 72 93 409 2772. Ens podeu trucar aquí per dir la vostra en directe. Ens acompanya també Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Bon dia, Carla.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Avui una mica justa, però
doncs,
bé.
Però has arribat perfectament. Tot just quan comencem, o sigui,
allò que sempre es pateix a primera hora.
Ja ho crec, perquè de vegades el trànsit juga amb les passades.
I tant, en aquest cas el transport públic.
El transport públic, bé, que també de vegades es veu afectat pel trànsit, si és de carretera, sobretot. Bé, senyor Melià, què podem dir per començar sobre les preferents de Catalunya Caixa i de les novetats que hi ha hagut aquests dies?
Bé, doncs, com esteu dient, doncs, hem tingut una novetat important per tots els titulars d'aquests instruments, de que tècnicament es coneix com instruments híbrids, que coneixem doncs, com a participacions preferents o deute subordinat. Tant el deute subordinat perpetu com el deute subordinat amb venciment, doncs tots els titulars d'aquests productes financers doncs, sí, tenen una novetat que és important, que és aquesta resolució que heu esmentat al començament del FROP, que potser per començar la notícia o la informació més rellevant que cal donar a tots els afectats o tots els titulars d'aquests productes és que obre un procés de bescanvi d'aquests títols, d'aquests productes financers per accions i, a més, es tracta d'un procés de bescanvi que serà obligatori. És a dir, a tothom se li farà aquest bescanvi, ja sigui, doncs, diguem, de forma voluntària i de les persones doncs, que s'adrecin a la seva oficina doncs, per fer-lo, com també de totes aquelles persones que, bueno, pel que sigui, doncs, no tinguin accés a la informació o per la raó que sigui no ho facin, com que hi ha una norma doncs, que imposa aquest procés, això es farà de forma obligatòria. Per tant, això és una novetat important que cal que tots els titulars la sàpiguen.
I és un bon avanç.
Bé, és un bon avanç. En tot cas, és una novetat important.
Que reguli legalment que això s'ha de tornar, no? Diguéssim.
Sí, bueno, el que passa és que la primera notícia és que hi ha un procés de bescanvi per accions. I la segona notícia és que aquest bescanvi per accions, un cop la gent tingui aquest bescanvi, i de forma pràcticament immediata, aquesta resolució del FROP el que fixa és un període de liquiditat en el que els titulars d'aquestes accions poden obtenir una liquiditat per a aquests productes, però amb unes quitances. Aquesta és la segona notícia, que evidentment ja no és tan bona.
Clar, i a més, el nivell de les accions de Catalunya Caixa, imagino que deu estar molt baix en el bescanvi.
Estem parlant d'accions que no cotitzen en el mercat de valors. Uh-huh. Per tant, seran accions que en les persones que se les quedin, per dir-ho així, de moment no podran anar a cap mercat perquè seran títols que no cotitzen. Es preveu que, en el cas concret de Catalunya Caixa, doncs, les accions puguin sortir a borsa en un període que encara no s'ha concretat, però en aquest moment la gent que tingui aquestes accions no pot anar a vendre-les en lloc, diguem. Per tant, aquesta oferta de liquiditat que també es fixa en aquesta resolució del FROP doncs és una opció d'obtenir aquesta liquiditat, però això sí, insisteixo, també amb unes quitances, és a dir, amb uns descomptes que es fixen en aquesta mateixa resolució.
Per tant, hi ha un mandat de resoldre la qüestió, és a dir, que aquest híbrid que són les preferents, no? Que no són ni estalvis convencionals ni accions, sinó que una cosa que no és res i que, per tant, no es podia recuperar, doncs es pugui recuperar o es pugui disposar un dia, encara que no sigui immediatament. I no sigui totalment, clar.
La bona notícia, diguem, és això, que hi ha una possibilitat de liquiditat parcial, no total, i la segona bona notícia és que aquesta opció d'anar a la liquiditat per tots aquells clients que així ho facin no exclou, i això és una qüestió també important que hem d'insistir i que hem de recordar a tothom, la possibilitat de seguir reclamant la resta de la inversió realitzada, ja sigui per la via o de l'arbitratge de consum, o bé per la via judicial. Això és important també de recordar-ho.
En vam parlar quan ens referíem ara fa uns pocs mesos amb Alfons Conesa en aquella ocasió a Bankia i a Caixa Laietana, que tenia molta gent afectada aquí a Catalunya. La possibilitat de l'arbitratge o la via judicial?
Sí, però vull dir que en aquest procés hi pot haver persones que tinguin dubtes de dir doncs ara si agafo aquests diners ja no podré fer res més o tal. No. No és aquesta la situació. És a dir, encara que es vagi a la liquiditat i es cobri el percentatge que està fixat en aquesta resolució, amb els descomptes corresponents, etc., es pot seguir endavant amb el procés d'arbitratge per a aquelles persones que ja l'hagin iniciat o que ja hagin presentat la seva sol·licitud. I una altra qüestió important, també, que volem aprofitar aquesta oportunitat per recordar. Totes aquelles persones que no hagin demanat aquest procediment, sí que amb aquesta resolució el que tenen és un termini per fer-ho, que finalitzarà el 12 de juliol.
És a dir, un termini curt.
Any. Sí.
Un termini bastant curt.
Totes aquelles persones que no ho hagin fet, que ho han fet moltíssimes, Ho han fet ja moltíssimes dels clients de Catalunya Caixa amb aquests productes, molts ja han fet
ja
aquesta sol·licitud.
Abans d'aquesta resolució.
Exactament, però tots aquells que no ho hagin fet tindran aquest termini fins al 12 de juliol.
Que és gairebé un mes, tampoc és tan curt. Dona temps perfectament a fer-ho d'aquí al 12 de juliol. Avui, amics oients, especialment us animem a participar via telefònica. Ens podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. Tots aquells dubtes que tingueu, sigui directament relacionats amb les preferents de Catalunya Caixa o sigui amb altres productes financers que us preocupin per la situació de la vostra entitat, doncs comenteu-nos-les en els propers minuts, si voleu. Encara teniu una estona.
Una altra qüestió també important, que cal que tothom ho sàpiga, perquè fins i tot pot ser que hi hagi... hi ha persones que ja han rebut o alguna comunicació de la seva oficina. Catalunya Caixa es posarà en contacte amb tots els seus clients a través de la seva xarxa d'oficina, pels mitjans, ja sigui per via telefònica o per correu electrònic, però contactarà i farà doncs, tots els possibles per contactar i parlar o explicar a tots els seus clients aquest procés i informar-los d'això, de com funciona i de quins són els terminis, etc. Totes aquelles persones que, en fi, que tinguin algun dubte, perquè també no hem d'oblidar que en el context en el que estem, doncs és possible que hi hagin persones que no acabin de, diguem, de refiar-se'n de la informació que els doni l'entitat, doncs poden confirmar aquestes informacions als organismes públics de consum o també a través de la web de l'Agència Catalana del Consum, que recordem sempre en aquest programa, www.consum.cat. L'Agència Catalana del Consum mantenim actualitzada al dia pràcticament la informació sobre tot aquest procés per totes aquelles persones interessades.
És a dir, és important que els oients sàpiguen que no és un procés que un hagi d'anar a l'oficina o que sigui optatiu, sinó que directament l'entitat està obligada a fer aquest bescanvi i, per tant, a fer una liquiditat prèvia, no?
No, la liquiditat no. El que serà obligatori serà el bescanvi.
La liquiditat
farà.
És una petició que després...
La liquiditat sí que és opcional. La liquiditat, el client es pot acollir doncs en aquesta opció de liquiditat, però que ja he explicat doncs, que, en principi, doncs, bueno, és una opció per obtenir ja ara i ràpidament doncs, una part dels diners invertits.
I que l'altre la
poden no exclou, seguir demanant. I que no exclou seguir reclamant la resta tant per la via d'arbitratge com per la via judicial.
I exactament el que ens agradaria saber és quin és el procés, quan trigaria aquest bescanvi I, per tant, una mica vostè parlava d'un període limitat de temps en el que les persones podrien arribar a obtenir una part d'aquest bescanvi en liquiditat.
No, a veure, el bescanvi es durà a terme el 5 de juliol, és a dir, el dia 5 de juliol tots aquests títols passaran a ser accions de Catalunya Caixa. I per això deia que dintre d'aquest mateix procés, aquests que llavors sí que seran accionistes, no?, de Catalunya Caixa, tindran l'opció de vendre les seves opcions al fons de garantia de dipòsit, i per fer això, que aquesta és el que diem l'opció que està de liquiditat, per fer això han de presentar-se a la seva oficina de Catalunya Caixa, on podran sol·licitar aquesta venda d'accions entre el 17 de juny i el 12 de juliol. Mm-hmm. Val? I el que també, una altra informació important, és que en el cas que s'opti per aquesta opció de venda de les accions al Fons de Garantia de Dipòsit, el 19 de juliol s'abonarà l'import de la venda al seu compte. Mm-hmm.
Avui ens acompanya el plusvàlua del Primer Cafè, Albert Malià, sotsdirector de l'Agència Catalana del Consum. Podeu trucar-nos, amics oients, i dir la vostra, adreçant-vos al telèfon 93-409-2772, 93-409-2772. Ens ha donat moltes orientacions ja Albert Malià, com per exemple aquest termini fins al 12 de juliol, el fet que bé, la tramitació de tot el que està en marxa continua, però com afectarà tot el procés que s'obre ara als consumidors que ja havien presentat la sol·licitud d'arbitratge i estan pendents de rebre la resposta de l'entitat sobre l'acceptació o no d'aquest arbitratge?
És una qüestió doncs, important, perquè és veritat que hi ha moltes persones que ja havien presentat la seva sol·licitud d'arbitratge i que estaven pendents d'una resposta. Aleshores, aquestes persones entraran en aquest procés que hem explicat i en el supòsit que optin per la liquiditat, si passen doncs, el procés d'arbitratge i aquest procés és favorable amb ells, l'au d'arbitral, evidentment, tindrà en compte les quantitats que ja hagi percebut. És a dir, si ha percebut doncs, un 60%, per dir una xifra, doncs el laude, en el cas que sigui favorable, dictarà que se li retorni el 40% restant.
I si
aquesta serà
no,
la situació.
I si encara no ha percebut res, està en procediment?
Bueno, el que passa és que en aquest període el que sí que es buscarà és que no hi hagin, diguem, encavalcaments. És a dir, que les persones que... Precisament una de les coses que sí que s'ha fet és, abans de que comenci tot aquest procés, doncs, intentar tancar el màxim de casos que estaven a punt de resoldre'ls per la via de l'arbitratge, perquè el que sí que és veritat, que és una altra qüestió també important de recordar, és que les persones que sí que hagin ja tingut un laude favorable i que l'hagin... que tinguin la notificació, evidentment els que ja han cobrat al 100%, aquests ja ho tenen tot resolt, però pot haver-hi casos de persones que tenen la notificació i encara no han cobrat, però aquests cobraran al 100% segur en els propers dies, si és que encara en queda algun en aquests moments, que per la informació que tenim s'està tancant això. Però aleshores, sí que ara hi haurà un procés o un termini curt en què potser no hi haurà laudes, però precisament perquè no hi hagin encavalcaments i que els nous laudes ja siguin doncs, en el marc d'aquest procés que s'ha iniciat amb aquesta resolució del FROP. És a dir, tenint en compte doncs, aquesta opció de liquiditat que pensem que s'hi acollirà doncs, molta gent.
Senyor Malià, vostè parlava de quitança. Quins percentatges o sobre quins percentatges s'estan valorant aquesta quitança?
A veure, això és molt variable perquè depèn del producte concret del qual estem parlant i també fins i tot de l'emissió, perquè hem de tenir en compte que estem parlant no només de productes diferents, sinó dintre de cada producte d'emissions diferents i, per tant, també en períodes doncs, d'emissió molt diferents. Hi ha emissions que es van començar fa un munt d'anys i hi ha emissions que són molt més recents. Clar, és una mica ara complicat, potser ara per la ràdio.
Però bàsicament que és variable, que s'ha d'estudiar cada cas, d'alguna manera.
Sí, és a dir, això també estava publicat tant a la informació que s'ha penjat i que nosaltres també hem enllaçat a la nostra web, al FROB, la mateixa Catalunya Caixa. Hi ha alguns mitjans també, aquests dies, durant aquesta setmana, arran d'aquesta resolució del FROB, ha sortit informació a la premsa sobre aquest tema i alguns diaris han donat informació doncs, força detallada, fins i tot en algun diari s'han publicat unes taules amb aquests descomptes en funció del producte. Per tant, bueno, és una informació que es pot consultar a diferents mitjans i si tenen algun dubte que s'adrecin a Consum.
Tenim una trucada, ens truca Maria Dolors de Terrassa. Hola, bon dia.
Sí, bon dia tingui.
Digui'ns.
Miri, ja fa dies, bueno, jo sempre segueixo el seu programa, oi?
Gràcies.
Des que estic jubilada fa anys.
Molt bé, doncs.
I, bueno, tinc un problema amb Bankia i que hi ha unes participacions d'aquestes preferents que eren del meu germà i el meu germà va morir fa 2 anys i mig i van passar amb un nebot que té 16 anys, que és menor d'edat. Jo sóc usufructuària dels seus pocs béns que té, però amb això hi havia 20.000 euros de Bankia. I, bueno, no, de moment no tocàvem res perquè el meu germà era més expert, però jo no sabia per on tirar, no? I vam dir, bueno, anem-ho deixant a veure què passa. I ara m'han trucat dient que tenim temps fins al dia 30 de fer arbitratge. Fins aquí, bueno, m'han donat uns papers, que això justament ho tenim a Girona, perquè ell era de Girona, i aquí a Terrassa m'han portat uns papers que té que firmar també la seva mare, que és tutora, que és d'això, però vull dir, jo m'han cuidat de les coses. I la pregunta és que m'han donat... Ja representa que m'han dit que l'Estat, d'aquests 20.000, se queda un 38%, això, que són 7.600 euros. Amb això ja no podem comptar per res. Ara bé, després d'això, hi ha unes 4.600
euros.
No, sí, no, títols. 4.633... com se'n diu d'això,
sí.
Coi?
Accions.
Accions, no?
Accions, carai. Accions que gràcies. Pugen 3.000 euros, perquè m'han dit que això d'on surt, aquests 4.600? Diu, sí, perquè es van comprar a un euro, que inclús en la llibreta m'han posat 6.000 euros i m'han tret 6.000 euros. Diu, però ara ja són a 50 cèntims, per tant són 3.243. I, bueno, aquest resto que queda representa que hem d'enviar els papers abans del dia 30, perquè si no ja no tenim temps i tal. I això puja, fa això, l'arbitratge, que és una empresa que se'n cuida, no és la banca de Madrid, sinó el KPMG, que porten ells els papers i ho fan. I després hi ha unes al·legacions per posar, jo ara no tinc cap problema per fer tot això que m'ho firmin, no? Perquè diu, solicitud d'admissió en el proceso de arbitraje de consumo. Ha de posar els noms al meu nebot, els titulars diríem que som també distintament, suposo que sóc jo com a usufructuària, i el representant d'ell, que és la seva mare com a tutora, perquè no té ells els anys que té, 16 anys, no en té 18.
Clar, encara no pot
decidir. I després darrere, la descripció de los hechos y alegaciones referentes a la solicitud. Diu, això ha de posar, doncs, per què sol·licita això. Jo no sé si m'haig d'estendre molt a posar això o haig de dir simplement... mira,
explicar no sé. Els fets, no? Explicar sí. el problema que té i...
Sí, jo pregunto si tot això és correcte, que ho tiro endavant i sí. No tinc cap més solució que fer això.
En
i...
tot cas, ara el senyor Albert Malial li explicarà, efectivament ho pot tirar tot endavant.
Jo no sé si m'ha explicat, perquè...
Sí, ho ha explicat àmpliament. Gràcies pel seu testimoni. En tot cas, a través de la ràdio podrà escoltar el que li digui el senyor Malial, perquè em sembla que també li vol matisar algunes coses sobre això de l'empresa que li fa i tot plegat.
Vale,
moltes
per tant,
gràcies.
Tenxo i escolto la ràdio.
Exactament, gràcies. Gràcies, senyora Maria Dolors, des de Terrassa. Bon dia.
Merci.
Doncs aquesta extensa explicació per no allargar-nos més.
Molt breument, molt breument. Els papers aquests que diu que té aquesta senyora, que els presenti.
Els d'arbitratge.
Perquè no li comprometen a res.
Que presenti els papers de l'arbitratge.
No li comprometen a res. I, en canvi, si no els presenta, no podrà després, en el cas que doncs, ho decideixi posteriorment, aleshores ja no tindria opció d'anar-hi a l'arbitratge. És un termini preclusiu per tenir opció a anar a l'arbitratge.
Que tiri, no està, que
encara no està decidint res vostè. Vostè simplement està demanant que vol anar a l'arbitratge i ja li confirmaran més endavant si vostè entra en aquest procés o no, i aleshores és quan s'haurà de vostè de decidir. I aleshores sí que li hauran de fer firmar un conveni amb la qual cosa estaria, potser, si ho fa, renunciant a la via judicial, per exemple. Però això no ho ha de fer ara. Ara ha de presentar només l'opció d'anar-hi a l'arbitratge. Per tant, la recomanació que li fem és que ho faci. I ja tindrà temps després doncs, de pensar-se
enrere, si és que no.
I una matisació important, que és molt important de fer perquè hi ha confusions sobre aquest tema. Els arbitratges no els fa cap empresa.
Per tant,
els arbitratges els fa l'administració pública.
I són gratuïts.
Són, diguem, òrgans de l'administració, no tutelats, sinó promoguts per l'administració, en un procediment administratiu fixat per l'administració. Els àrbitres són funcionaris, per tant, no els fa cap empresa. Una altra cosa és que les entitats intervingudes tenen unes consultores. Vostè ha esmentat KPMG, que és veritat que és la compulsora de la consultora de Bankia, i en el cas de Catalunya Caixa és una altra, que el que fan és fer un filtre dels clients en funció dels criteris que estan aprovats pel FROP. Però els laudes arbitrals no els fan aquestes empreses.
Ha quedat aclarit. Potser el que ens volia dir Maria Dolors no era ben bé que li feia, sinó que l'estava ajudant. Potser segurament era això. Però en tot cas queda aclarit per si un cas hi ha aquesta confusió. Ho hem de deixar aquí, però em sembla que ha estat molt interessant, Carla, tot
sí,
el que ens
ha explicat.
Sí, jo
tenia només un últim dubte. Per les persones que ja tenen una resolució i no s'ha acceptat el seu arbitratge, que potser ens ha quedat aquest cas, també són... es poden afegir aquest bescanvi i després a una posterior liquiditat.
Les que estan pendents.
No, les que han rebut arbitratge i és negatiu.
Sí, n'hi ha molt poques. De moment en tenim molt poques, diguem, denegacions d'arbitratge. Em sembla que tot just de 9.000 em sembla que tenim... Em sembla que només són 70 casos de desestimacions. Són poquíssims casos.
I no poden fer-hi res? No poden acollir-se a aquest bescanvi?
Bé, el que té un arbitratge desestimat, el que sí que pot és anar a aquest procés de bescanvi per descomptat.
Igualment.
I anar a la liquiditat amb els descomptes que estan fixats.
Ho deixarem aquí. Gràcies, senyor Albert Malià. Sots director de l'Agència Catalana de Consum. Que vagi bé. Fins un altre bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I avui, dient que hem parlat de les preferents de Catalunya Caixa, també tenim al vespre, ho recordem, a les 8 a Ràdio Estel Plusvàlua. Carla, de què parlareu avui?
Avui parlarem de salut, parlarem de les cures pal·liatives i tindrem amb nosaltres el doctor Joan Carles Trallero, metge de família i president de la Fundació Paliaclínic, i Marta Vinyals, psicòloga de la Fundació.
Doncs que vagi bé el programa avui a les 8 del vespre. Carles, fins dijous. Carla, perdó, fins dijous vinent.
Fins dijous.
Que vagi
gràcies,
bé. Adéu,
gràcies.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, els sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per això ara tens la mitja peça de quilo i mig de formatge vell d'Ovella Valle de San Juan a només 19,99 euros i dos sobres de pernil ibèric d'en Savall, Pedro Diego, de regal.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid només a la península.
I les teves compres també a hipercor.es.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari de l'actualitat quan passen 3 minuts i mig de 2:15. Avui és de Manuel Milian Mestre, periodista, consultor i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquesta setmana hi ha hagut dos esdeveniments locals, i al dir locals em refereixo a Catalunya, que tenen un simbolisme per mi apreciable. El primer ha estat el 25è aniversari de la mort del president Tarradellas, un personatge molt, molt eloqüent, amb un testimoniatge verdaderament, per mi, sublim, perquè demostra el que és la tenacitat i la constància, la fe de roca de la catalanitat i de les institucions després de 40 anys d'exili. Aquest personatge ha marcat la història de Catalunya i a ell se deu en gran part l'única, diríem, ruptura que es va produir a lo llarg de la transició, que va ser passar de zero a l'infinit, és a dir, trencar la contextura jurídica del país admetent una institució que venia de la República i que es deia Generalitat. Haver aconseguit això, i conec molt bé tot l'entramat que es va produir per arribar a aquest punt, té molt de mèrit i especialment té una virtualitat imponent quan una sola persona amb la seva profunda tenacitat va obligar Adolfo Suárez a admetre algo que no volia. L'altra notícia ha sigut, i també simbòlica, el retracte estratègic d'Artur Mas, el president Mas, respecte a una campanya, jo crec que tan incerta i tan desafortunada com inadequada en el seu procediment, que ha sigut aquesta opció per a la independència de Catalunya. Jo no discuteixo el fons de la qüestió. Crec, sincerament, que qui coneix la història de Catalunya i hagi vist les 5 o 6 vegades en Catalunya ha aixecat la veu i ha dit jo sóc jo i vull negociar o vull marxar, que des del corpus de la sang ençà ha sigut una variable cíclica, no pot mai una persona que tingui aquests coneixements deixar de reconèixer que el problema existeix, que Catalunya i Espanya tenen un problema i aquest problema no té de moment encaix. Però bé, de passar d'aquesta visió crítica de l'anàlisi a una visió operativa radical de dir nosaltres volem ja la sobirania i volem ja un estat català, n'hi ha molts errors. N'hi ha molts errors quan les nacions s'han constituït democràticament amb institucionals i amb un entramat jurídic que marquen les constitucions que obligui i condicioni a totes les parts. Aquesta reflexió de dos fets que s'han produït aquesta setmana em mereix almenys l'oportunitat de pensem bé els catalans quin és el nostre futur. Bon dia.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre el millor. Arsènic per compassió. Un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió. Els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, compte enrere per la Jornada Mundial de la Joventut 2013. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana.
perquè després diguin que els homes no sabem comprar. Dos pantalons d'estil xinès per 75 euros. Què te'n sembla?
Fantàstic, i són molt bonics.
Són de Medio Tucci i me'ls he comprat aprofitant l'estiu fantàstic del Corte Inglés. Uns pantalons costen 39,95 i dos, 75 euros, de manera que me n'he comprat dos.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. L'apunt d'actualitat, ara mateix.
El violinista Ara Malikian obrirà el dia 17 d'agost la 17a edició del Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro, que estarà centrat aquest any en la música clàssica de cambra. En aquesta temporada, el Fòrum d'Iniciatives Culturals de Santa Cristina, impulsor del certamen, ha concentrat tots els concerts entre el 17 i el 25 d'agost, segons ha explicat aquests dies el seu president Santiago Coll. Una altra de les novetats del Festival de Santa Cristina d'Aro és la presència per primera vegada en la programació del jazz, en aquest cas amb un concert el 20 d'agost a càrrec de la cantant Susana Scheiman i Ignasi Terraza, centrat en les melodies clàssiques del swing. També això és el que ha avançat Amparo Lacruz, que és violoncel·lista i directora de programació del Festival de Santa Cristina d'Aro. Amb ella parlem. Amparo Lacruz, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com es presenta aquest any el 17è Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro?
Pues yo creo que mejor que nunca, porque en una época de que todo el mundo habla de recortes y de ir a menos, nosotros hemos apostado por el cambio y por mejorar la calidad de los intérpretes y cambiar el formato para aprovechar más los recursos y no tener que recortar ni en calidad ni en cantidad.
Aquest és una mica el gran hàndicap de la cultura en aquests moments difícils, on amb l'IVA cultural i amb altres, vaja, podem dir ofecs econòmics, s'està patint molt, oi?
Sí, lo que pasa es que en este caso la gran diferencia de nuestro festival es que la iniciativa parte de un colectivo de personas que crean una asociación para apoyar la cultura. Y primero sueñan en qué es lo que les gustaría hacer y después buscan los recursos. Entonces, además de que si se tuviera que traducir el esfuerzo de toda esta gente en dinero, el presupuesto probablemente se duplicaría. Además de eso, contamos con el apoyo de muchísimos patrocinadores privados que aportan una pequeña cantidad, pero que todo junto pues suma lo suficiente como para hacer el festival. Y además, como el cambio de modelo le entusiasmó al ayuntamiento, curiosamente, tanto el ayuntamiento como la diputación han aumentado la aportación. Uh-huh. O sea que podemos estar contentos porque en una época como de bastante decadente, nosotros estamos organitzant el festival amb molt entusiasme, amb molta il·lusió i amb molt apoyo.
Celebrem que sigui així. Recordem del 17 al 25 d'agost, concentrat en aquests 8 dies, tota l'activitat del 17è Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro. Hem dit que en el concert inaugural hi haurà el violinista d'origen armeni Ara Malikian, acompanyat per la viola d'Humberto Armas, el guitarrista Luis Gallo, el contrabaix Nacho Ross i el percussionista Nanta Kumar. També entre altres músics, a part de vostè mateixa com a violoncel·lista, també intervindran Kai Gloisten, Adrian Pinzaro, els violinistes Wolfgang Tarchitz i Anna Quereta, entre molts altres. Què destacaria del programa, a part del que hem dit?
Lo que destacaría es que todos los intérpretes son intérpretes de altísimo nivel que están realizando una carrera internacional importante. Y no hay ningún grupo estable, pero todos somos solistas que habitualmente tocamos en formaciones estables. Pero durante toda la semana residiremos en Santa Cristina y nos combinaremos entre nosotros para ofrecer un repertorio muy variado, porque esto da juego a que nos podamos convertir tanto en un sexteto de cuerda, como en un cuarteto con piano, como en un dúo, como... Y esto da lugar a poder ofrecer una programación mucho más variada y atractiva.
Uh-huh. Ens pot explicar breument com podem trobar més informació, com es poden reservar localitats per assistir als concerts?
Sí, las entradas se pueden encontrar en Teleentrada. Y la información, bueno, supongo que irá apareciendo en muchos periódicos, pero también a través de la web del Fórum Santa Cristina d'Aro.
Fòrum Santa Cristina d'Aro. A la seva web es troba més informació i també el Teleentrada, en aquest cas de Catalunya Caixa, no? És la manera d'aconseguir reservar localitats. Els concerts són en el mateix espai, tots?
No, los de música de cámara son todos en la iglesia románica de Santa Cristina, que tiene una acústica excepcional para este tipo de música. Y el de Ara Malikian es en el Auditori de Santa Cristina y el del jazz en el Hotel del Fòrum. En el Hotel del Golf.
Sí, per tant, tres espais diferents, sobretot l'església romànica de Santa Cristina d'Aro, amb molt bona acústica per la música de cambra, i l'Auditori pel concert inaugural del dia 17. Hem parlat del Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro amb la seva directora de programació, Amparo La Cruz, que també és violoncel·lista i intervindrà en un dels concerts. Que vagi molt bé. Vol comentar alguna última cosa per animar els que ens escolten a anar a algun o a tots els concerts?
No, que muchísimas gracias por llamar y que esperamos que venga muchísima gente, que la diversión está asegurada, serán conciertos amenos, divertidos y que todo el mundo podrá disfrutar. No solamente hemos pensado en los melómanos y los iniciados, sino en que cualquier persona que se quiera acercar a este tipo de música desde el primer momento pueda disfrutarla.
Que vagi molt bé, Amparo La Cruz, directora de programació del Festival Internacional de Música de Santa Cristina d'Aro. Molt bon dia, fins una altra.
Gràcies, bon dia.
Adéu-siau. I ara arriba el moment de donar a conèixer els guanyadors dels sorteig de 35 entrades dobles per a la preestrena del documental Jo Crec, aquest dissabte a 11:45 del matí al Cinema Comèdia de Barcelona. Una promoció que ha tingut un gran èxit. Molts de vosaltres heu entrat a la web www.radioestel.cat i heu donat les vostres dades per als sorteig que avui mateix hem fet i donem a conèixer ara mateix els guanyadors. Ràpidament direm els noms dels guanyadors, però també no us preocupeu si ara no ens esteu escoltant o els que han guanyat, perquè ens posarem en contacte amb ells a través de la web de Ràdio Estel, on publicarem els noms d'aquests guanyadors. Són Joana Lladó Bordes, Francina Valle Jiménez, Montserrat Figuera Pedrós, Maria Pilar Adín Carreras, Jordi Lladó Camp d'Arròs, Laura Nigro Bruna, Jordi Miarnau Benús, Sílvia Serra Ballbé, Sofia Isús Ventura, Susana Isús Ventura, Lucía Alegre Gil, Jaume Cot Floriac, Magda Bordes Borrull, Carme Moles Folch, Jaume Mestres Vilalta, Joan Bacarisses Grau, també han guanyat aquestes entrades Josep Maria Bastardes Fortuny, Marta García Ramon, Jordi Arias Naranjo, Ramiro Gil Coma, Reyes Barragán Gutiérrez, Esther Lozano Badules, Jaume Cot Floriac, Maria dels Àngels Parcerissa Fages, Margarita Borrull Puigarnau, Antoni Iglesias Valdés, Montserrat García Nuberques, Ferran Guillemet Roig, Teresa Cambra Folquer, també han guanyat aquestes entrades, i amb això acabem ja la llista, David Fornieles Rodríguez, Lucía Alegre Gil, Clara Gutiérrez Apercero, i també Miguel Serrano Ramírez, Beatriu Coll Torrents i Nieves Casanovas. A tots ells, moltes felicitats. 35 entrades dobles són les que hem sortejat per aquesta preestrena, la de dissabte a 11:45 del matí al Cinema Comèdia de Barcelona, del documental Jo Crec.
Ràdio Estel. Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org.
Pa, 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 A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, filets de noll primera A per 13,90 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i part millor.
Recorda, filets de noll per 13,90 euros al quilo.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Són 3:15. Comencem l'espai de nutrició i salut amb el qual tanquem sempre el primer cafè de Ràdio Estel els dijous. Des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell ens acompanya Maria Josep Rosselló, experta en alimentació i dietètica. Maria Josep Rosselló, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia a tots.
Disculpi que amb aquesta llista tan llarga de guanyadors per la preestrena del documental en 3D, jo crec, una gran experiència de testimonis sobre l'any de la fe, doncs ens hem retardat una mica. Com estem?
Molt bé. Avui amb un dia esplèndid, amb aquest bon temps que sembla que ja ha arribat, i la proposta d'avui és això, baixar el colesterol amb el bon temps.
Doncs baixar el colesterol amb el bon temps és un repte que, de fet, és per tot l'any, sobretot en aquelles persones que tinguin tendència a veure'l una miqueta pujat per sobre de 200, no? És el...
Exacte, però en aquest moment de l'any és un moment fantàstic i, a més, aprofito per treure aquest tema perquè hi ha estudis fa molt temps que parlen de com controlar el tema del colesterol, però hi ha un estudi importantíssim, l'estudi PREDIMED, que ja està començant a donar els seus fruits, que confirma una vegada més allò que alguns professionals ja fa temps que estem dient, que no és tan important allò, els aliments que contenen colesterol com les bones normes d'alimentació. En el fons, és el que hem deixat de menjar o el que molta gent deixa de menjar és el que és realment més important. Amb la modernitat, moltíssima gent s'ha allunyat de l'alimentació tradicional i ara la ciència està demostrant que el que és més important, insisteixo, no és que els ous tinguin colesterol, que el peix blau tingui colesterol, sinó, és a dir, el colesterol de la dieta, sinó allò que no fem bé, allò que no mengem correctament. Per això us havia preparat una llista de recomanacions en positiu, no en negatiu. No començarem a parlar de no mengi això, no mengi l'altre, que tota la gent que pateix de colesterol pues ja li hauran donat aquella llista dels aliments que no ha de menjar. No, hem de canviar les pautes d'educació i començar a dir què és el que ha de menjar. Per què? Perquè amb el que ara comentarem que hem de menjar, hi ha tota una sèrie de substàncies que són les que realment ajuden a que no s'absorbeixi el colesterol de la pròpia dieta, al que no s'oxidi el colesterol dintre el nostre organisme, que ens està donant una sèrie de substàncies que ens prevenen de les malalties cardiovasculars. I amb el bon temps, em diràs, per què amb el bon temps? Perquè ara sí ve de gust menjar amanides. Menjar amanides és un repte ara que ens ho podem proposar. Moltíssima gent a l'hivern diu, no em ve de gust l'amanida, no? Però ara, en aquesta època de l'any, l'amanida sembla que vingui molt de gust. Per tant, aquesta és la primera norma que ens podíem proposar durant tota aquesta època de bon temps, que és menjar cada dia una bona amanida. Uh-huh. Aquests productes vegetals que venen tant de gust, que estan carregats d'aquestes substàncies antioxidants, carregats de fibres que impedeixen l'absorció del colesterol, i per tant, cada dia una amanida. Hi ha gent, per exemple, que diu, bé, a mi em va millor al migdia, a uns altres li va millor al vespre. És igual, també ho podíem anar variant, però és una bona norma, no? Proposar-s'ho ja com a norma durant tota l'època del bon temps, o bé al migdia o bé al vespre, que l'àpat sigui una amanida. Doncs... I sobre aquesta amanida, sí?
Sí, dic que també ve més de gust, no? Si fa calor, és més fresca.
Molt més. Per això insisteixo que en aquesta època de l'any és fàcil, amb aquestes normes que donarem d'una manera molt fàcil i molt breu, perquè a la vegada també ve més de gust fer exercici, que és l'altre punt que aquest estudi tan important està indicant, no? Que fer exercici és importantíssim. Per tant, pensin a cada dia una amanida i sobre aquesta amanida, 3 dies a la setmana li afegeixen peix blau en conserva, cosa que hem recomanat moltes vegades i ara a l'estiu tornem a recomanar. facilíssim perquè no encendran ni el foc, ara que fa calor, no? Que no ve de gust cuinar massa. I els altres 4 dies a la setmana sobre aquesta amanida posen fruita seca. Les bones nous, que les tindrem durant tot l'estiu fins que vinguin les noves, aprofitem-les. Les bones nous, indiscutiblement, poden ser avellanes, poden ser ametlles, posin fruita seca. És a dir, dels 7 dies a la setmana, 3 amb peix blau, 4 amb fruita seca. Amanides boníssimes que vindran molt de gust. Una altra norma per continuar insistint en lo important que són els àcids grassos omega 3, un parell de dies a la setmana mengin peix blau fresc, fresc o congelat, perquè avui en dia també el tenim congelat. Tenim congelat avui en dia de tot, fins i tot sardina, fins i tot barat, que ja ens el donen net. Està clar que a la peixateria també ens ho poden netejar. Els aceitons, fer per exemple aceitons amb vinagre i ja tenir-los preparats un cop a la setmana, tot això seria un producte fantàstic a consumir un parell de dies a la setmana. Una altra norma de 3 dies a la setmana és menjar llegum. Llegum a l'estiu? Sí, llegum acompanyat d'escalivada, acompanyat d'un tomàquet. Un altre dia parlarem del tomàquet, que és un producte molt, molt d'estiu. Llegum que li podem afegir, per exemple, una mica bacallà esqueixat, aquests típics empedrats, per exemple, que es fan tant a la Costa Brava, no?, que són tan agradables. Però fixeu-vos que al llegum sempre li afegim verdura, que aquesta és l'altra proposta. Augmentin molt el consum de verdura, és a dir, quan facin un arròs amb verdures, o una amanida d'arròs, o quan facin pasta, o quan facin patata, sempre amb verdura. Ara a l'estiu hi ha verdura molt bona, que ve molt de gust, que freda també ve de gust, i per tant, no deixin de consumir aquests 3 dies a la setmana llegum amb un gran augment de verdures. Una altra norma facilíssima, consumir 3 o 4 ous a la setmana. I la proposta per l'estiu és fer-la en forma de truites de verdura. El dia que mengin una truita de verdura ja no menjaran carn. És a dir, quan diem les coses que hem de fer, no cal que diem el que no hem de fer, no? Per exemple, no consumir molta carn, etc. Perquè ja s'arregla. Però per què els ous? Perquè els ous contenen substàncies que també ens ajuden a rebaixar el colesterol i cada vegada es demostra més. Fins i tot avui en dia tenim ous enriquits amb omega 3. Si algú realment té un problema de colesterol molt alt, els hi podem recomanar plenament. En forma de truites de verdures, una truita, per exemple, d'espinacs, que és tan fàcil de fer, d'esparres, que és tan fàcil de fer, o amb altres productes que a l'estiu també en tenim molt, com és el carbassó o com és l'albergínia, que poden coure aquest carbassó o albergínia al microones, res, amb 2 gotetes d'oli, tot talladet, i a partir d'aquí, sense haver fregit la verdura, fem una truita fantàstica, amb molt poc greix, que serà fantàstic. Bé, ens queden 2 últims recomanacions. El primer és consumir pa. Pa, deixin de costat les galetes, bolleries, etc. Res més mediterrani que el consum del pa. Està clar que els celíacs ho tenen més difícil perquè no tenen la varietat de pans que en podem tenir, els que afortunadament tenim la sort de no ser celíacs. El pa que a l'estiu també ve molt de gust. Una bona llesca de pa amb tomàquet, per què no? Acompanyant aquesta truita de verdures.
Té la fama de ser engreixador el pa, però en dosis raonables es pot menjar.
Està clar que sí, i si és pa integral millor. Però si les famílies a l'estiu deixessin de costar tot el que no sigui pa, és a dir, tot el que es fa amb farina, fora, tot el de més.
El problema és la bolleria, més que el pa, ja ho hem dit.
Exacte, sí, ens quedem realment que a casa el que entra a l'estiu és el pa, que és un producte molt menys calòric que qualsevol galet, etc. Una bona torrada de pa, econòmica a la vegada, tot el que diem és molt econòmic. I si el poden, insisteixo, consumir integral, hem millorat moltíssim la qualitat del pa al nostre país. Hi ha forns que tenen uns pans de moltíssima qualitat. Per tant, hem de recuperar aquest concepte. És una de les claus de la dieta mediterrània. Bé, i ja els poquíssims minuts que ens queden.
Sí, 2 minuts, endavant.
Hauríem de parlar de l'últim producte, que és com per discutir també tal vegada un altre dia. Com prenem els làctics? Bé, prendre làctics és important. Prendre làctics és important per la dosi de calci. Prendre làctics és important perquè fins i tot les seves proteïnes ens ajuden a rebaixar la tensió arterial, cosa que també està estudiada. Per tant, els làctics tenen una sèrie de beneficis per la salut molt importants. I una de les coses importantíssimes a les que abans d'acabar la temporada també li dedicarem un dia és l'aport de vitamina D que ens donen els làctics. Però hem de controlar que el làctic que compren contingui vitamina D. Per tant, ens hauríem de preocupar una mica de llegir etiquetes. Per què? Perquè els làctics desnatats no tots contenen vitamina D. De manera que molta gent està fent errors d'aquests, que és el que, i amb això tanco, no? No és el que mengem, sinó el que deixem de menjar. Molta gent s'ha passat a làctics desnatats, però com no estan enriquits en vitamina D, deixen de menjar, de consumir aquesta vitamina D, que també és un factor de protecció cardiovascular i que, per tant, ens donarà aquesta salut i ens ajudarà al control del colesterol. De manera que si prenen làctics desnatats, fixis que siguin enriquits en vitamina D. Si són làctics sencers, ja la porta la vitamina D. Però doncs bé, prometo un dia dedicar el programa La Vitamina D, ara que ve el bon temps, sí, i que nosaltres podem fabricar vitamina D prenent el sol, i li dedicarem un dia.
Queda pendent, recordem, per reduir el colesterol a l'estiu, una bona amanida cada dia, menjar pa com a gran alternativa també cada dia sense por, sempre en dosis raonables, com tot, i no menjar aquestes bolleries industrials que ens omplen de greixos.
Exacte. Augmenta el consum de peix blau en forma de també conserva, el de fruita seca afegides a les amanides, de peix blau fresc, aquestes 3 o 4 ous a la setmana, 3 dies també de llegum, i aquests làctics rics en vitamina D.
Moltes gràcies un dijous més, Maria Josep Rosselló, per haver-nos acompanyat des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principal. Ens retrobem d'aquí a 7 dies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. I ara arribem al final d'aquesta edició del Primer Cafè de Ràdio Estel. Ho fem felicitant els Antonis i les Antònies que porteu com a sant el sant d'avui, Sant Antoni de Pàdua, un referent per als cristians, com són tots els sants, però també un referent estimat en molts àmbits dels nostres carismes eclesials. Hem estat amb vosaltres des de les 8, com cada dia, avui el Xavi Aguilar a les vies de so, el David García i el Ferran Capdevila a la producció, el Gerard Campos i el Gerard Carrión a la redacció i la Sara Cruz a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Ens retrobem demà divendres a les 8 del matí, una miqueta abans de les 8, després de les laudes. Adéu-siau.
Ràdio Estel.